ante nuestro micrófono el excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde de Barcelona.
Excelentísimos señores, señora, señores, amigos todos. Ante todo, debo presentar a ustedes mis excusas por haberse demorado un acto que tanto me honra y enaltece debido a una dolencia que me retuvo cautivo algún tiempo.
I finalment es va poder inaugurar, però fins i tot abans de la inauguració ja hi havia revistes que parlaven de la ràdio, segons explica en Rosa Franqueta aquest llibre. Hi havia la revista Ràdio Sola, hi havia una revista també de Ràdio Barcelona, que es deia Ràdio Barcelona, Ràdio Associació de Catalunya, que va néixer el 26 de març de 1930, també tenia la seva revista, que es deia Catalunya Ràdio, després Ràdio Barcelona tindria la revista Ondes, és a dir, que s'escoltava i es parlava de la ràdio.
Sí, jo la primera cosa que... Clar, no havia viscut aquella època i la primera cosa que em va sobtar des de la nostra visió, diguéssim, més actual era que en els anys 20 hi havia un fenomen que es podia determinar com radiomaniàtic, no? O la persona que estava pendent de la ràdio. Perquè si pensem en el context històric, pensem que les tasses d'analfabetisme eren molt importants, no? La possibilitat de que la gent pogués anar a l'escola doncs, no estava a l'abast de tothom. I, a més, la gent doncs, que podia pagar doncs, una entrada per anar al teatre o coses d'aquestes no era massa. I això vol dir que la ràdio va començar a fer tot un seguit de serveis que per primera vegada, doncs, per molta gent, era una cosa extraordinària, no? Sobretot sentir unes veus llunyanes de gent famosa i tot això. I, clar, molta gent estava una mica com encantada, no?, per lo que era la ràdio, sobretot escoltar les senyals horàries de Londres, no?, i de París. O sigui que era una cosa que és difícil d'imaginar ara que tenim tot, no?, i que sentim a tothom arreu del món, no?, però allò, en el context dels anys 20, era molt important.
Però ens continua deixant encantats. Sí que és veritat que disposem de moltes més coses, però afortunadament la màgia de la ràdio ens continua atrapant. La primera setmana de la programació de Ràdio Barcelona, tota la música era en directe, us ho imagineu? Els quartets, els quintets, les bandes municipals que van tenir un paper decisiu a l'inici de les emissores. Un dels primers programes no musicals de Ràdio Barcelona va ser les xarxes femenines.
Sí, sempre des del primer... Una altra de les coses que també em va sorprendre que jo de petita pues, ja ho havia vist perquè hi havia la influència que tenia la ràdio per les dones, perquè hi havia doncs, els consultoris i tot això, però estàvem en una etapa doncs, del franquisme, però des del principi de la ràdio, als anys 20 i en plena dictadura de Primo de Rivera, també el públic i el target femení era cabdal, era bàsic. Per què? Doncs perquè eren persones que estaven moltes hores a casa i aleshores era un públic fàcil, no? I tots els programadors des de les primeres èpoques van tenir en compte aquest públic femení.
Doncs parlarem de la programació femenina, parlarem de la programació musical. En Ramon Barbà, director, Jaume Torrents, cap de programa, intentaven oferir una programació musical de qualitat. Concert a l'Orquestra Municipal des del Palau o concerts des del Teatre Calderón o les nits d'òpera del Liceu. A Jaume Torrents el va entrevistar a Ribas Castro a motiu d'un dels molts aniversaris de la ràdio, recordem-ho.
Señor Torrents, quería hablar del día de la radio de hoy, sino del primer día de la radio.
Claro.
¿Se acuerda usted perfectamente, señor Torrents?
Sí. Yo estaba en el vestíbulo del Hotel Colón, del antiguo Hotel Colón de la Plaza de Cataluña, junto con don José María de Guillén García, que es el ingeniero que montó Radio Barcelona.
¿Qué día era de la semana?
Era un viernes histórico, ¿eh? El 14 de noviembre de 1924.
¿Y esa reunión justamente se celebró por la mañana, por la tarde?
No, por la tarde. Era allí a las 7 de la tarde. Sí. Llegaron al vestíbulo del Hotel Colón, que le digo yo, el general Barrera, que entonces era capitán general de la Cuarta Región, el general Miguel Ángel Bosch, gobernador civil de Barcelona, el barón de Viver, alcalde de Barcelona, y el señor Hernández Malillos, jefe superior de policía, etcétera, una serie de personalidades que el señor Guillén García y yo les les atendimos como se merecían.
¿Cuántas horas emitía entonces, en 1924, justamente cuando usted tenía 24 sí. años, Radio Barcelona?
No, se empezaba a la una de mediodía sí. y se terminaba a las 5 de la tarde.
O sea, 4 horas.
Sí, y luego a la noche a las 9 hasta las 12.
¿Quién era el locutor entonces?
Ah, Rafael del Caño.
Rafael del Caño. ¿Y exactamente cuál era el distintivo?
No, era J1 Radio Barcelona.
¿Eso es lo que se solía decir
sí,
entonces?
Sí.
¿Transmite?
Ya, el distintivo nació porque el cuerpo de telégrafos, al darnos la concesión, nos señaló que éramos la EJ1.
Doncs val la pena saber-ho, val la pena saber els nostres oients i la nostra història i per què es diu EJ1 Ràdio Barcelona, que emetia programació musical o programació fonamentalment adreçada a la dona. Inaugura l'11 de juliol del 30 Ràdio Fèmina, una secció de moda, una secció literària conduïda per una escriptora o notícies de societat a càrrec de la baronesa Navas. Ràdio Fèmina dirigit per Mercedes Fortuny. Tot això ens ho recorda també Rosa Franquet en aquest llibre, el que parla molt de Ràdio Barcelona, sí, però no només de Ràdio Barcelona, parla del naixement de moltes altres emissores, altres EJ amb altres números, de Ràdio Terrassa, de Reus, de Manresa, EJ51, de Ràdio Vilanova, de Ràdio Badalona, etc. Hi ha moltes emissores, realment.
Sí, perquè hi havia dues categories, que eren les emissores que tenien la possibilitat de tenir una cobertura més gran, que era doncs, Ràdio Barcelona i després Ràdio Catalana, que després es va acabar i va sortir després Ràdio Associació. I les altres ja eren locals, per tant tenien una cobertura molt inferior i diguéssim eren d'àmbit reduït. Però en van sortir bastantes arreu de Catalunya. I després ja hauríem d'esperar a la Guerra Civil, que aleshores sí que van proliferar inclús emissores polítiques escrites a diferents partits polítics o sindicats que no tenien legalització, però diguéssim aprofitaven posar potser algun indicatiu que tenien o alguna freqüència que tenien de radioaficionats i la convertien en una emissora que es pogués escoltar. I a partir d'aquí ja, després de la Guerra Civil, durant l'època ja del franquisme, sí que aleshores van fer noves concessions i després ja entraríem amb les FMs, etc. No? Però és veritat que a Catalunya sempre va haver-hi un sentiment cap a la ràdio molt fort i que, a més, sempre van haver-hi col·lectius de gent on la societat civil sempre a Catalunya ha estat molt, molt important perquè ha tingut molta iniciativa. I en el terreny radiofònic també ha estat així. O sigui que gent que en principi doncs, tenia una botiga d'electrodomèstics, que s'animava, que és el cas, per exemple, de Ràdio Badalona, no? Que després seria Ràdio Miramar. Doncs va néixer una mica així, no? Doncs gent que sabien de la cosa radioelèctrica i que pensaven per què no a la nostra població ha d'existir una emissora, doncs iniciem-la com sigui, no una mica a vegades doncs, de manera molt casolana. Però el fenomen... ja dic, era que la gent també aportava el que tenia, no? A vegades, doncs, ja en l'època després que van haver-hi discs, doncs la gent aportava discs, o al radioteatre, doncs la gent de la població també anava a l'emissora a fer les obres de teatre que podia fer, doncs, en el teatre de la població. O sigui que la incidència societat mitjà de comunicació en aquella època estava molt ben conjuntada, no? Llavors cobria aquest espai de comunicació col·lectiva, no?, una mica, i realment aquesta època és paradigmàtica en aquest sentit, de que molta gent hi col·labora desinteressadament, hi ha un esperit sempre molt eufòric, molt optimista, doncs, d'aportar tot el que es pugui doncs, a les emissores locals, no?
La vida, el dia a dia, lligat a la ràdio amb tots els esdeveniments socials i polítics, com ara el naixement de la República.
Acabant. Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica.
14 d'abril del 31, Companys proclama la República des del balcó de l'Ajuntament i poc després, Macià fa el mateix, des del balcó de la Diputació. La ràdio viu durant la República una important transformació, ja que s'allibera la informació de la censura prèvia que la dictadura havia mantingut. Què es fa durant l'etapa republicana a la ràdio? Com sona la ràdio durant l'etapa republicana, Rosa?
Doncs hi ha símptomes de canvi ben importants, sobretot la classe política. O sigui, entrem en una etapa de recuperació de llibertats polítiques, en partits polítics, en els polítics, i aleshores els polítics entenen que és molt important adreçar-se a la ràdio, no? No només als mítings, sinó que també doncs, fer discursos a través dels micròfons. És veritat que en la primera època, estem parlant del 31-32, encara no s'entén la diferència que pot tenir doncs, que la gent no t'estigui veient, no? I moltes vegades només es fa posar el micròfon i retransmetre tal com surt el discurs per una audiència que sí que està visualitzant amb aquell orador. I això fa que hi hagin unes certes, diguéssim, incongruències, no?, el missatge que només s'escolta. Però a poc a poc doncs, es va entenent que s'ha de canviar tot aquest tipus de parlaments i es comencen a fer inclús coses de propaganda política específicament i aleshores, a més, doncs, la música, ja no hi ha restriccions amb el tipus de música, tota la informació, que és molt important, doncs, que es poden donar, es poden inclús crear el que podríem dir els primers serveis informatius, que ja això es fa a partir de l'any 30 amb un diari parlat que es diu La Paraula, que es crea a Ràdio Barcelona, que és el que podríem considerar ja un petit informatiu del que després seran realment els informatius més com els coneixem ara, no?, que es agafen doncs, fonts dels diferents llocs. Però estem parlant encara d'una cosa molt rudimentària. Estem parlant de que la informació es feia doncs, a través de la bicicleta, que es anaven a buscar doncs, les informacions i que aleshores moltes vegades només hi havia la màquina d'escriure i que per fer còpies es feia amb paper de ceba. I després ja quan va sortir el paper carbó es podien fer diferents còpies. O sigui que estem parlant de coses no ni molt menys instantànies, no? Sinó que tenien tot un procés i a vegades aquest procés era més llarg. Però a vegades doncs, ja es connectava per telèfon perquè hi havia ja les línies microfòniques i es podia aconseguir doncs, informació des de la capitania o des de... o es donaven les informacions també dels trens o coses d'aquestes, no? I aleshores doncs, es van començar també a fer programes més de caire social, no? Entonces, sortien nous protagonistes i doncs, veus que abans per el fet de que hi havia una dictadura doncs no es podien escoltar. I això va ser realment un gran revulsiu i una època daurada de la ràdio, no? I pensem que, clar, els aconteixements que es van viure a Catalunya tampoc es poden explicar sense la ràdio, no? Perquè gent de poblacions forànies de Barcelona sabien exactament el que podia estar passant a Barcelona, inclús doncs, la proclamació de l'Estat català doncs, van venir cap a Barcelona a través d'aquestes proclames que s'havien fet, o sigui que era un mitjà que potenciava tot aquest tipus doncs, d'informació que fins aleshores no havia estat possible, diguéssim, fer-la, no?